Pilota amb la cama dreta, xuta Royce, atura Ter Stegen, refús i atrapa
quina
la pilota.
Quina seguretat en el segon intent, amb quina tranquil·litat.
Ha aturat el penal Ter Stegen. Doncs Ter Stegen ha demostrat que al marge de ser un excel·lent porter està fet de gel, o fins i tot d'algun producte encara més fred.
A punt Messi i al seu costat Rakitic. El canvi serà per Ansu Fati, que marxarà.
Dues ha salvat Ter Stegen.
Fa la centrada, al segon pal i arriba Messi, contra la pilota, xuta Messi, corna. L'àrbitre, però, diu que no hi ha temps per picar el corna.
El Barça es va estrenar a la Champions amb un empat a 0 al camp del Borussia Dortmund. No va ser un gran partit. El Borussia va crear més ocasions que el Barça. El Barça va patir en defensa. Ter Stegen va estar sensacional. Messi va jugar mitja hora substituint Ansu Fati i Jordi Alba es va lesionar muscularment. Tot això, que és el que m'ha explicat en Robert Prat, ara ens ho corroboraran o no. Oriol Domènech, molt bon dia.
Sí,
Natàlia Arroyo, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Molt bon dia. I en Jordi Costa.
Hola, bon dia.
Què, correcte, això que he dit?
Perfecte.
Ter Stegen, només destacable en el...
Ter Stegen i 10 més.
Ter Stegen i 10 més.
I no gaire bons, ahir, al cas d'ahir.
A veure, comencem per Ter Stegen, doncs. Si no arriba a ser per ell, perdem aquest partit? És així, això?
Sí,
sí, per ocasions, i si li afegeixes que para un penal i que dues o tres les para gairebé amb la cara i jugant-se-la quan un adversari està a punt de fer gol, clarament sí, i té un més impacte perquè per Ter Stegen era especial per reivindicar una mica la seva figura a Alemanya, però ahir el Barça torna a concedir molt, que és un problema que està tenint en aquest primer tram, i a més concedeix de tal manera i davant d'un rival que en un moment donat es planta i té opcions de fer gol, i si no arriba a ser per Ter Stegen el marcador doncs hauria sigut relativament contundent.
Ernesto Valverde ho reconeixia.
El Borussia ha hecho más ocasiones que nosotros. Nosotros no queremos que eso ocurra, queremos que sea al revés, ser nosotros los que generamos más y que nos generen menos. Y la balanza ha estado equilibrada por nuestro portero. Entonces, evidentemente, nosotros en eso tenemos que mejorar. Hay un momento en el que tenemos que ser profundos cuando ya llegamos a determinadas zonas y ahí nos falta.
Què hem de fer, Oriol? Què està passant?
Jo per fer una mica de prèvia, perquè al final jo crec que tots considerem que la imatge del Barça d'ahir no va ser gens bona. Analitzem a vegades els partits del Barça, només tenen en compte el Barça. I el Barça sempre juga contra un rival. És a dir, el Barça dissabte va fer un partit molt bo contra el València, però era un equip sense ànima, que acabava de perdre el seu entrenador, que se l'estimaven molt, i jo crec que no va tenir rival. Ahir per el Barça va jugar malament, però crec que va jugar en un dels camps més complicats d'Europa, on grans equips han sortit repassats en les últimes temporades, i contra un equip que té jugadors per mi de primer nivell, o sigui, d'equips que poden guanyar Champions. O sigui, Jadon Sancho per mi ara és un dels davanters més desequilibrants del món, Marco Reus, i que això ho tinguem en compte. Sí que és cert que el Barça va oferir la imatge dels partits de fora de casa dels últims anys, que és un equip que no et dona la sensació que pugui estar entre els grans per aspirar a guanyar la Champions. Uh-huh. Dir que la temporada europea és molt llarga i tots els equips tindran altibaixos, i no vol dir que la imatge d'ahir sigui la que puguis tenir el mes d'abril o maig. Però la veritat és que el Barça va fer un partit que no va donar bones sensacions.
I que no tenim el Messi al 100%, tampoc.
Això és evident, clar, aquesta és una de les altres. Per analitzar el partit d'ahir, també s'ha de tenir en compte que al Barça li falta el seu millor jugador en diferència, que és Leo Messi, perquè va jugar mitja hora, però quasi totes les pilotes que va tocar, que ho va intentar, perquè la va demanar, van acabar en el no-res, va perdre moltes pilotes, no s'anava de l'1 contra 1, al final va tenir una bona ocasió, però era un Messi que estava ahir al 40 o 50% de les seves possibilitats.
Clar, tothom molt content perquè contra el València diu, molt perfecte, tenim Ansu Fati, no, ja no depenem tant de Leo Messi, no? Però ahir això és...
Una mica, sí.
Bé, jo crec que qualsevol comparació amb Messi potser en els pròxims 40 anys serà una aberració. Tant de bo Ansu, que ahir per mi va demostrar una personalitat espectacular, no perquè fes un partidàs, perquè ningú, cap dels jugadors de camp del Barça el va fer, però que et plantin amb 16 anys titular en un partit de Champions, com diu l'Oriol, no al camp del Gratallops, sinó en un camp on pots sortir rebregadet.
I en un camp on et ve de gust mirar. És a dir, és un camp bastant espectacular, és a dir, que al final el nano devia estar mirant tota la grada groga, tot el soroll, que a més és, crec,
sí, sí,
a nivell de dimensió emocional.
Aquell camp, sí, sí. Bé, jo crec que és de les poques notes positives. També et dic que coincideixo amb els pal·liatius de l'Oriol, en el sentit que l'any passat vam arrencar la Champions. Era la segona jornada, si no m'equivoco, al camp del Tottenham, i va ser una exhibició del Barça, i tots plegats ens vam creure que aquell era el barem de l'equip, i no. i potser és més operatiu anar de menys a més. És a dir, és evident que aquest equip, amb una sèrie de coses que vol introduir Valverde, i que jo encara no sé si... perquè té jugadors nous que són molt bons, no sé si serà capaç d'introduir-les, però en tot cas és una evidència que l'equip està verd, i sobretot és una evidència, i jo no me l'explico, que és un equip diferent a casa i a fora.
Sí, per mi tot aquest context és necessari, és a dir, que Suárez tot just juga el primer partit sencer, que l'altre dia va jugar una altra estona, i per tant que l'equip no està en plenitud física, això és obvi també que l'equip arrossega una por a jugar fora de casa, que té a veure doncs, no només amb Liverpool i Roma, sinó que té a veure amb tants altres partits on no has xutat a porteria o on has ofert una versió pobra, i ara mateix l'única recepta que té el Barça davant d'això no és afegir-hi més valentia, sinó sortir una mica a que passin poques coses, i constantment ha de tenir la seva dificultat jugar pensant uf, que el partit no agafi gaire volada, ui, que aquests no es posin a córrer gaire, espera, guarda la pilota, i aquí és on l'equip li acaba faltant mirada ofensiva. Si a sobre Suárez et pot oferir un parell de desmarcatges, però ha d'estar gestionant ell mateix les forces, perquè sap que en 90 minuts no arribarà així. Si Piqué, Busquets, hi ha un moment que també pateixen si el partit se'ls trenca. Clar, ara mateix et trobes com dos idiomes en el mateix equip. La inèrcia que li pot sortir a Ansu com a nano irreverent, a Griezmann per l'herència que et porta de Simeone, De Jong també fent la de l'Àjax i mirant enrere dient, ah no, que aquest no és de Ligt, és algú altre. Jo crec que tot això encara s'ha d'encaixar. Però hi ha una cosa que és una mica més profunda, que per mi és aquest punt de por que hi ha a determinats escenaris davant de rivals, que tots, i estic d'acord amb l'Oriol, que el cas del Dortmund és un equip fort, però la sensació és tots són més joves, més frescos, més ràpids, més potents, i això és el Barça el que ha de desafiar, perquè té prou plantilla com perquè com a mínim aquesta equació no surti perduda des de l'inici.
Hi ha alguns símptomes que a mi em fan ser optimista, i no és perquè em vulgui carregar jugadors, però a mi em sembla que el canvi que fa Valverde ahir de Busquets, que estava fent un mal partit, a mi em sembla un símptoma que Valverde...
té ganes de fotre-hi mal...
Escolta, si no va, guardaré les jerarquies a l'armari, i la veritat és que no va millorar l'escenari, eh? El Barça va continuar patint, va continuar reculat també amb De Jong de mig centre, però aquest canvi en temporades anteriors a mi em costa d'imaginar-me'l. I com aquesta jerarquia, doncs, ja s'ha exagerat la de Rakitic, que era més seva que no pas nostra. Mira, no sóc el fan número 1 de Valverde, més aviat al contrari, però li vull donar una oportunitat, a veure on anem. Tampoc venim de la meravella de la història. A veure...
on anem, Oriol? Aquests moviments estratègics que pot estar fent amb Valverde, amb els més joves, com deia ara en Jordi Costa, intentant que no l'esclavitzin les jerarquies, si Rakitic ha de fer de suplent, que faci de suplent...
Jo crec que encara hem d'esperar, perquè jo crec que moltes coses han vingut donades per les circumstàncies. Tu parles de l'aposta pels joves. L'aposta pels joves t'ha vingut donada perquè Dembélé s'ha lesionat, perquè Suárez s'ha lesionat i perquè Messi s'ha lesionat.
Bueno, però a vegades les coses, per les casualitats, s'acaben configurant
Una altra cosa és que els nanos que han jugat ho han aprofitat. Això és perquè ells tenen la seva qualitat, i això és més mèrit d'ells que no dels que l'ha posat, perquè l'ha posat perquè no tenia més. Al final el Barça davanteja no en té més. Dels canvis que deia el Jordi, a mi em sembla que el canvi de Busquets ahir era el que tocava, perquè del mig del camp jo crec que entre De Jong i Busquets el que mereixia quedar-se al camp era De Jong, però aquests canvis és més fàcil fer-los amb dinàmica de partit que no abans de començar el partit. És a dir, ja veurem aviam...
No dic que sigui suplent Busquets.
No, però hi ha una primera jornada en la que no surt d'inici, el que passa que jo crec que Valverde també, o una de les coses que jo li he notat, jo sempre tinc l'interrogant de quin marge està tenint de maniobra amb el vestidor que té i les inèrcies que arrossega.
Complicat.
Que és poca, és poc marge de maniobra. Però a partir d'aquí jo crec que està dient, mira, no sé si és la meva última temporada, però aquí jo faré una mica el que ja toca fer. Potser abans he hagut de fer equilibris per anar allargant la meva etapa al Barça, però ara ja hi fotré mà. Primera jornada Busquets no juga. Si és perquè la pretemporada, pel que sigui... Què passa? Que tampoc vol cremar a De Jong, Arthur, Rakitic, o qui sigui la combinació que vulgui fer, perquè ara mateix els moviments que fa De Jong no són els que volen els centrals actuals del Barça, que estan acostumats a un altre tipus de moviment. I aquí és on jo crec que Valverde va deixant... És a dir, té aquesta paciència que nosaltres potser no tenim, i ell va dient, bueno, calma tots, que de moment traiem alguna cosa positiva de tot això.
Oriol,
però veurem una intervenció diferent, crec, del tècnic, i crec que l'haurem de celebrar.
Jo tenia ganes de tenir a Oriol Domènech aquí perquè m'ajudés a interpretar la mirada de Messi respecte a Ansu Fati. Tenen relació, comparteixen alguna estructura o alguna cosa que faci que Messi amb Ansu Fati tingui una mirada tan positiva?
Sí, això ja s'ha comentat.
Sí, no?
El seu germà és el... Diuen que no és el seu representant legal, però sí que és veritat que el seu germà, el Rodrigo Messi, i el seu pare, el Jorge Messi, són els que van ser els encarregats de tancar la renovació d'Ansu Fati amb el Barça, que això és de fa... més i mig.
Sí.
Precisament dilluns el Lluís Canut aquí a Catalunya Ràdio i a TV3 va donar les xifres del contracte d'Ansu Fati.
Del contracte, no?
Per tenir 16 anys són les xifres molt importants.
I per tant, diguéssim que Messi ho veu amb simpatia, tot això, sí, eh?
Sí. Home, jo crec que, aviam, l'Ansu és un jugador de molta qualitat, però a la vida i en el futbol el punt de sort l'has de tenir.
Ui, tant.
I tenir bons padrins també. I jo crec que igual que, per exemple, Dembélé és un jugador que a les vaques sagrades doncs, no se'l veuen amb bons ulls, Ansu sí. Jo crec que això l'ajudarà a consolidar-se al primer equip. O sigui, es parla de si Ansu tornarà a filial o no, jo crec que es consolidarà el primer equip, una, per qualitat i personalitat, que això ja ho ha demostrat, dos, perquè et comentava fa una estona, que és que el Barça no té davanters. O sigui, tots els
factors... I específics de banda, Dembélé cada cop ho és menys.
Però, i tres?
Tema numèric són quatre, que és Dembélé, Messi, Suárez i Griezmann. I tres és això, que al final tu per consolidar-te amb un primer equip del Barça... necessites que les vaques sagrades i els que tenen pes...
Et beneeixin.
Correcte. I està molt ben beneït, aquest nano.
Aquest és un factor important a tenir en compte, perquè això amb ell li deu donar molta seguretat. És a dir, no és el mateix sortir en un camp amb 16 anyets a jugar contra tots aquests, sabent que et miren de cua d'ull, a saber que et miren com dient, va, tira, xaval.
I que si falles no passa res. Això és vital.
Sí, i de moment la seva estrena, el seu sortir, no ha sigut amb totes les bèsties al camp. És a dir, no s'ha trobat aquelles coses, aquells braços oberts d'algú que considera que li havies de passar i no et xutar com has decidit. És a dir, totes aquestes mirades i aquesta gestualitat no se l'està trobant perquè no està convivint amb ells, i ara ja va ell una mica amb aquella empenta, ja va rodat, que s'atreveix en un moment donat a destriar realment la millor situació. I si la millor situació és per mi, tant me fa una mica com et diguis si estàs al costat. Però és que més enllà d'això, jo el que més li estic agraint a Ansu és la mobilitat que té, la capacitat que té d'interpretar posició. Si aquí no estic bé, me'n moc cap a una altra direcció. I aquest dinamisme del Barça no ho està trobant en cap altre jugador. O quan el troba amb Dembélé no el troba amb puntualitat i no el troba sincronitzat amb la resta. El que fa Ansu és lògic per l'equip i és interpretable. I és que ell està atrevit i aquesta personalitat l'ha conservat. També, quan convisqui amb Messi... Vull dir, ara el dubte és, per dissabte, davant de Granada, Messi tampoc estarà al 100%. Entra Messi o torna a entrar Ansu i a la segona part veiem el que aquí. També és una decisió que haurà de fer.
Dos partits Valverde seguits de suplent de Messi... Crec que no ho veurem. No, com que estem en plena era de... Potser estem agitant jerarquies, potser sí. Jo la veritat és que ahir el vaig veure bastant justet. Ahir, bé, és que ens hem acostumat a que és el patró dels impossibles i hi ha coses que arriben fins on arriben. I un tio amb 32 anys sense fer pretemporada no se'n pot anar al camp d'uns alemanys
i guanyar-los
en el primer sprint. Va passar el que havia de passar, el que passa... És que estem acostumats a aquesta dimensió gairebé...
Ell també està acostumat
a aquesta... Sí, sí.
Perquè hi ha un moment molt d'abraçar-lo, de dir, a veure, Angelet meu, no vagis tu sol contra quatre, que t'estan venint a encerclar. Però ell ho va intentar perquè, clar, ha de ser difícil mirar-se al mirall i veure que el Messi que no aquest potser té una cana, eh? Potser algun dia no està tan bé.
És que, posats a agitar coses, també estaria bé que ell se n'adoni i que l'equip el faci adonar-se que només amb ell com a bomber no anem enlloc. Sí, això ja fa molts anys que ho fem i en alguns moments ens ha anat molt bé, però quan ens ha anat molt bé és quan era la punta de llança, no quan jugava ell sol.
I però realment creieu, i a mi em sembla una conversa interessant aquesta, que estem davant d'una temporada en què anirem veient com Valverde va preparant l'escenari de futur de substitució de tots aquests jugadors que ens han donat moltíssims títols i que segurament aquest any ens en tornaran a donar, però que és evident que aquí s'ha de treballar aquest relleu perquè l'edat...
Absolutament sí.
Vull dir, Gerard Piqué, tots aquests xavals que ens han donat les glans...
És evident...
Ja no són xavals.
És evident i és molt fàcil dir-ho. Però
és molt difícil fer-ho.
És molt complicat. Jo,
això, per això.
Jo també amb Valverde aquests dos anys abans també he sigut crític, però se li ha posat un però. Que és el vestuari del Barça és molt complicat. Vestuari de majoria... Bueno, han arribat De Jong, Griezmann i els nanos del planter que són més joves, però és un vestuari en què la majoria de titulars tenen més de 30 anys, que porten molts anys en aquest vestidor, que ho han guanyat tot...
Que han guanyat molt més que l'entrenador.
El nivell d'il·lusió i d'ambició per entrenar cada dia no és el mateix que l'equip del Liverpool, que a la mitja edat són 23 anys, o del Dortmund d'ahir, que són 23 o 24. i gestionar això és molt complicat, i gestionar possibles suplències de jugadors importants com ara deia el Jordi Busquets o Luis Suárez o Jordi Alba.
No, per això... Suárez no pots, però no tens un altre nou.
Clar, jo crec que...
Griezmann ho podria jugar a Messi, sí. Si volguessis, el podria sentar.
I els fitxatges funcionaran? Junior Firpo, es diu aquest noi?
Sí.
I
doncs
què?
Potser haurà de jugar allà.
Tocarà dissabte va... perquè Alba suposo que no hi serà.
Home, sí. Jo crec que els fitxatges en general són molt bons.
Són bons.
Per mi Griezmann i De Jong
però també necessiten aquests fitxatges el que fins ara no s'han trobat, que és el que està dient l'Oriol ara. Aquests equilibris que ha hagut d'anar fent Valverde, jo crec que ara ja no hi ha discussió, ja no és una decisió de que Valverde consideri o tots considerem que aquests ja no valen, perquè és que rendeixen i segueixen rendint. El que passa que per determinats partits s'ha de qüestionar que sempre siguin ells els triats, perquè potser ara ve una generació nova que ho ha de... I aquí no hi ha hagut espai per això, és a dir, aquí els anteriors jugadors no sé si eren tan bons com els d'ara, o potser no eren, però no han tingut espai, perquè una mica l'univers vestidor no ho ha permès. Jo crec que ara estem en una altra realitat i sí que hi tindran un paper. On veig més dubtes és a darrere, on a Piqué no li dones gaire més opció que jugar ell i l'Anglès, perquè tot i bo encara no sé si està per un escenari gran, i amb un Titi crec que no s'hi ha de comptar de manera continuada perquè constantment té alguna cosa. Però la resta sí que crec que anirem veient cada cop un paper més residual en la línia, potser, doncs el que es va veure al final amb Xavi, de sortir les últimes mitges hores o que Iniesta sempre marxés a partir del minut 60.
Exacte. Què va passar amb el Liverpool? Va palmar davant del Nàpols.
El mateix raonament que t'he fet amb el Dortmund.
Tu mateix.
El Nàpols és el segon de la Lliga Italiana, té un equipàs, i anar a perdre allà... Jo no vaig veure el partit. I el Liverpool van com un tiro a Anglaterra.
I perd al final, un penal i un últim gol.
Klopp, jo tampoc he vist res, però Klopp es queixava del VAR i del que considerava una ficció, dedueixo que l'acció del penal... Bé, va fer allò que fa Klopp de tant en tant. Que...
I el València, que amb el lío que tenen, amb el merder que tenen, amb lo cabrejats que estan els jugadors per la substitució de Marcelino García Toral, en substitució del pobre Albert Salades, que ha arribat en aquestes circumstàncies, com a mínim van guanyar davant del Chelsea, no? Com a mínim respiren.
I també un punt de sort. Jo vaig veure el resum. El Chelsea va tenir ocasions de sobres per marcar. A l'últim minut, a falta dos minuts, feien un penal. Vull dir que la Champions... El que deia el Jordi, la Champions, és que és una competició a la fase prèvia molt curta. Són 6 partits i el component sort té un aspecte fonamental. Ahir, de cada un i repartir-se un punt cada un, 3 punts de València fora de casa, que els dona molta vida.
Tu diràs.
És que el balanç de la jornada pel Barça, si només mires els números, és collonut. Tu treus un punt en un camp...
Complicat, no encaixes gol.
Probablement el més complicat, i a sobre, el tercer en discòrdia, regala 2 punts a casa contra, que en teoria és la ventafocs del grup. Dic en teoria perquè no els havia jugat. Sí, amb els números a la
mà, perfecte. A veure avui què passa amb el Madrid-PSG. No tindrem el morbo de veure jugar Neymar, no?
Neymar, ni Mbappé, ni Cavani.
Re, o sigui...
No cal ni mirar, per tant.
Ja no té l'eixent. No, segueix sent un partit de
7 baixes té el Madrid, no?
Sí.
De titulars, diguem que Ramos i Marcelo.
Sí. No sé si s'està traient prou punta això, però déu-n'hi-do
sí.
Les lesions, els problemes que està tenint
el Madrid,
la plantilla,
no?
Del Madrid. Sí.
A veure, Madrid-PSG, Atlètic de Madrid-Juventus, quin mirareu vosaltres?
A Shakhtar-Manchester City.
A Shakhtar. Avui juga el City.
També.
Això no paren de jugar equips,
Els que ens agrada el futbol, tenim tants partits per veure.
Per cert, que si teniu algun conegut central al City, potser us el fitxen. Li cauen com a mosques. Ara Stones...
L'altre dia va fer un mal partit, no, el City, Oriol?
Sí. Molt mal partit a la primera part, i a la segona, quan semblava que anaven a remuntar... una errada clamorosa d'Otamendi i ja va acabar amb el partit.
I avui, davant del Shakhtar, què?
Al principi... El...
Sempre li toquen, Guardiola, els Shakhtar i viatges cap al fred.
El City és favorit, però com recorda el Jordi, la parella central està lesionada, que és Stones i Laporte. Però, bueno, en principi són favorits. I dels altres dos partits, per mi no hi ha cap favorit clar, cap dels dos.
Cap dels dos.
A veure si això serveix perquè l'Eric Garcia tingui... Home, no crec que en un partit de Champions, perquè encara és jove, però... A veure si va traient el cap.
És a dir, que avui i tots aquests partits coincideixen d'hora.
Hi ha dos que juguen a les 7 i els altres 6 a les 9.
Crec que els de les 7, ara
el parlo City, de memòria. El City coincideix amb el Madrid-PSG?
Sí. I amb l'Atlético juga, sí. Aquests 3, sí.
Jo tinc un que m'ha dit, avui no cal que vinguis perquè a l'hospital. No, no cal que vinguis, ara ho entenc tot. Ara entenc que hi ha un
detingut de 7 a 11.
Has posat 3 teles.
No, en té una i l'iPad, saps què vull dir? L'Espanyol debuta demà a Europa contra el com he de dir, com ho he de dir, Ferenc Varós. Ferenc Varós. En parlarem perquè vindrà aquí Raül Tamudo i connectarem amb en Dani Ballar, que és a Egipte, i aquest any no el tenim a la tertúlia, però és un partit molt important per l'Espanyol després de 12 anys de no jugar en competició europea, no?
Home, moltíssim. Et diria que gairebé és més insòlid tenir Raül Tamudo aquí que veure un partit europeu de l'Espanyol. Per tant, aprofita l'ocasió i t'ho agraeixo.
No, estic encantada que vingui, em fa molta il·lusió que vingui.
Però que no és gaire donat a entrevistes, i tenir-lo aquí em sembla que és collonut. I
pregunta-li a veure com està en Ferreira fora de combat, un golet de Tamudo no li aniria malament a l'Espanyol.
I tant. No, realment... A mi em sap greu perquè em fa la sensació que l'Espanyol ha remat molt per arribar fins aquí, la temporada passada i durant l'estiu, i que ara la Lliga ha començat de tal manera i s'han instal·lat certs dubtes i han marxat certs jugadors que tinc la impressió des de fora que...
No la gaudirà gaire.
No la gaudirà.
Sí.
O com a mínim és la impressió que potser demà...
També pot ser una oportunitat per reconnectar, però és cert que hi ha un moment on jo crec que s'haurà de revisar on està la prioritat. I el anar guanyant a Europa és temptador, és anar avançant, és on diners, però compte el que no entra... a la Lliga. Afortunadament, els 3 punts del cap de setmana li donen aquest puntet d'autoestima i d'aire.
Miraculosos punts.
Sí. Un altre cop, dos golets allà rapidets.
Per això ens feia il·lusió tenir a Raül Tamudo. Creiem que per l'Espanyol i per la... Avui el Fuster Fabra estava eufòric. És més, crec que es canviarà els horaris de demà només per poder venir a veure Raül Tamudo a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres ens fa il·lusió que quan l'Espanyol té un repte per davant com és aquesta competició europea, posar un valor en un dels seus grandíssims, que és Raül Tamudo, i també saludar Dani Ballar, Egipte. Que vagi molt bé tots tres. Una abraçada.
Bon dia.
Tingueu una bona nit esportiva. Una pausa i racó de pensar avui amb Xavier Antic. La paraula clau: desobediència.